A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
És l'inici del capítol número 2, el dedicat a la denominació d'origen Penedès.
A l'abril comença el cicle anual de la vinya al Penedès. De fet, a l'actual Penedès també va començar el cicle històric de la vinya a Catalunya. En aquest paratge d'Avinyonet, al turó de la Font de la Canya, els arqueòlegs van descobrir centenars de llavors de raïm datades al segle VII abans de Crist, l'època en què Homer escrivia la Ilíada. Ara per ara, aquest és el vestigi de la vinya més antiga de Catalunya. Segles després, els romans van vertebrar el Penedès històric. Entre el pont del Diable de Martorell i l'Arc de Barà hi discorria un tram de la Via Augusta per on circulaven àmfores com aquestes, carregades d'oli i vi, destinades a Roma. Aquestes imatges corresponen a la verema penedesenca del 1952, quan encara no havien arribat els tractors ni altres artilugis mecanitzats. Són ja un document històric. El vi ja era una gran activitat comercial al Penedès des del segle XVIII, si bé les primeres exportacions eren d'aiguardent, el vi destil·lat, producte que a la vegada va fundar la tradició dels brandis penedesencs. Al mateix temps, Sitges i altres terres de la Marina penedesenca acreditaven arreu la seva malvasia, raïm cultivat des de l'edat mitjana. Un vi de luxe que va arribar a la taula del rei Alfons XII i que ara intenta tornar a l'esplendor del passat.
És l'inici, com els deien, del capítol número 2 de la sèrie Entre Vinyes. Els diumenges a la 1 del migdia per la 2 de Televisió Espanyola s'ofereix aquest programa que vol posar sobre la taula, segons ens diu la nota de premsa, l'àmbit de la cultura del vi a un nombre majoritari d'espectadors, defugint d'un públic especialitzat o massa entès. La sommelier del programa és una dona amb reconeixements internacionals, Meritxell Falgueres, que cada setmana realitza una selecció representativa de vins destacats de cada denominació d'origen. I dins l'equip de guionistes del programa, el periodista sitgetà Joan Sella. Joan Sella, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Tot és agraït, suposo, però ens sembla que aquest és un programa especialment agraït de fer, no?
Sí, francament. La divulgació del món del vi fa que qui divulga també al mateix temps aprengui moltes coses intentant-les ensenyar a l'espectador.
Una prèvia inicial. Què està passant amb el vi en un moment en què més que mai hi ha restriccions de tota mena per a les persones que emprenguin mas i que pugin de nivell d'alcoholèmia i els restaurants patint també per aquells que després han d'agafar el cotxe, i en canvi el que en diríem, no sé si és molt matisable o no, la cultura del vi està prenent cada cop més volada.
Sí, sí, és així. La cultura del vi està agafant una volada planetària i això fa que es moguin tantes i tantes coses en el món del vi, perquè la geografia mundial no permet que es planti vinya en qualsevol latitud, en qualsevol terreny del món. Per tant, al ser un cultiu localitzat en part de l'hemisferi nord i en part del sud, ens fa que actualment hi hagi molta demanda per part de països emergents com la Xina, el Brasil, que entren en el món del vi.
La gent sap més de vi ara que fa 10 anys o 15?
Sí, de vi sobretot se sap molt més de vi en principi perquè fa 10 anys o una mica més, els metges ens venen a dir que una dosi moderada de vi negre és salutífera. Això ja inclina l'interès cap a aquesta banda. I al mateix temps, com que cada vegada es fa millor vi, i es fa millor vi perquè els enòlegs surten perfectament formats de les universitats, tot ajuda a que davant d'un cada vegada millor producte, la gent s'interessi més. I com que el món del vi porta a darrere el que diríem una geografia, un paisatge, doncs la cultura referent al món del vi és immensa, és inacabable.
A partir de l'experiència de Joan Sella dins aquest programa i de la pròpia com a periodista, hi ha un punt també, no sé si gran o no, d'esnobisme en tot això?
Home, tant, i tant.
Sí, això no ha variat, eh?
I tant. Sí, ja.
Continua havent-hi un vessant, diguem-ne, amb un punt d'esnob en això del món del vi, també.
Sí, jo m'imagino que sí, que saber de sobre vins o fent veure que saps de vi et dona un estatus, et dona una imatge i pots aconseguir que la gent et faci més cas del que et fa.
Suposo que programes d'aquest tipus el que fan és trencar una mica aquest, vaja, sí, aquest tòpic, no?
Sí, aquest programa vol fer al revés. O sigui, aquest programa vol dialogar amb l'espectador d'una manera didàctica i explicar, doncs, que és fàcil trobar notes de fruits vermells amb certs vins o notes d'altres fruites en altres vins, i fent-ho d'una manera molt entenedora i fugir del que seria l'alta enologia quan et comencen a parlar de que aquest vi té notes de pebre de Jamaica barrejades amb pebrot verd i notes d'un altre. Això és una cosa de nòleg, d'especialista. La gent del carrer no cal que anem tan lluny. S'hi pot arribar, però també és una ruta d'aprenentatge.
En això suposo que hi té a veure molt qui explica aquest món, no? Per fugir d'aquest aire més o menys cerimonial que acabem de comentar, suposo que buscar la persona que pugui explicar, suposo que buscar el vincle entre el món del vi i l'espectador o la majoria de mortals a veu de carrer que ens pugui interessar, però que ens sembla a vegades això una mica massa gran per nosaltres, buscar la peça clau que connecti aquests dos mons és molt important, no?
Sí, és el que fa el Meritxell Falgueres. Posar el coneixement del vi molt, molt, molt abast, molt a peu d'obra.
El programa neix, per tant, amb aquesta vocació, amb aquesta voluntat, des d'un punt de partida, i fer un repàs a les denominacions d'origen, suposo que també és, en el fons, fer una certa radiografia, com comentava en Joan Sella, del paisatge de Catalunya, i de fins a quin punt algunes zones que no eren especialment conegudes per el món del vi han tornat a prendre una revifada en els darrers anys.
Sí, això és completament cert. Allí s'està estenent el cultiu de la vinya en comarques com el Bages, en comarques que formen part de la denominació d'origen Costers del Segre, on degut a l'èxit del producte s'ha tornat al llarg dels anys a replantar la vinya, una vinya que s'havia perdut a finals del segle XIX a causa de la plaga de la filoxera, que com he sabut va devastar totes les vinyes europees.
Vist d'aquesta forma, el món del vi és un negoci o no?
Jo crec que el món del vi és un gran negoci en aquests moments. Per què? Perquè té un gran mercat, com he dit abans, cada vegada hi ha més gent al món interessada pel vi i que, gent interessada que viuen en zones llunyanes on es planta la vinya. Per tant, hi ha una gran demanda. Per entendre'ns, a l'Escandinàvia no fan planta de vinya i al mateix temps, o almenys, no es fa una... no es treu un profit comercial de les vinyes que hi puguin haver-hi. Al mateix temps, a Escandinàvia són uns grans consumidors de vi.
Ho pregunto per si ara es pot constatar, no sé, una certa inflació, o si en algun moment en el decurs de l'elaboració del programa ve al cap aquella reflexió de vols dir que ara no hi haurà una sobresaturació, un excés d'oferta per al mercat o no dona aquesta sensació?
No estic preparat per contestar aquesta pregunta. Només podria dir que la intuïció i l'instint, doncs, sí, hi ha aquests moviments cíclics. Avui en dia també hi ha en oferta una quantitat importantíssima d'oli d'oliva verge, d'oliverars que s'han plantat recentment, esclar, i lògicament, doncs, com més oferta, els preus s'han d'equilibrar.
I per tant això ajudarà també a normalitzar una mica moltes coses, no?
Seria lo lògic.
Que seria lo lògic. Com a periodista també, és a veure si una sensació que acompanyi la constatació a l'hora de realitzar el programa. Aquesta revifalla del món del vi respon a una generació, no sé si dir, més jove?
Mira, diré que no tant, perquè els productors de vi estan preocupats que la joventut s'inclina més cap a la cervesa o cap ara l'omnipresent gin tònic. Encara veuen el vi una cosa estranya. Mira, per el fet de que la majoria d'ampolles de vi, per obrir-les, necessitem un tirabuixó i haguem de fer un exercici que no és el mateix que obrir una llauna de Coca-Cola.
I que no tothom fa amb la mateixa traça, tot sigui dit.
Això ja és un punt, creuen els productors, que els allunya de cert tipus de gent o dels col·lectius més joves.
Una cosa que pot ser tan simple com això, l'haver de treure un tap, pot resultar un condicionant?
Sí, totalment.
Sí, totalment.
Totalment, per això ara ja hi ha alguns vins, sobretot els blancs, o alguns dels blancs, que apareixen al mercat amb tap de rosca, com el de les ampolles de Vichy, per entendre.
Ah, i els ortodoxos què en diuen, això, Joan?
No, els ortodoxos, mentre la qualitat del vi sigui la mateixa, no
diuen res.
No en diran res. Però no tots els vins es poden tapar d'aquesta manera. Els grans vins negres de reserves llargues necessiten que passen anys als cellers, criant-se en els cellers, doncs han d'estar molt ben tapats. I és precisament el suro el que garanteix un aïllament hermètic total.
I partint de la reflexió que feia abans en Joan Sella, on es pot imaginar el vi associat, no sé, a activitats lúdiques, com feia referència en Joan, aquest augment o aquesta presència ara gairebé a tot arreu del gin tònic, ens imaginem una sortida de nit més enllà de la taula d'un restaurant amb vi?
Ho
dic per si el món del vi ha pensat en dir bé, què ha passat amb el gin tònic o què ha passat amb altres begudes per ser tan omnipresents, i en canvi si amb el vi hauríem de fer, per dir-ho així, alguna cosa per posar-lo, sobre la barra de molts establiments, així d'una manera molt oberta, sense cap prevenció, i que la gent ho intentés i a veure què passa.
Mira, jo també em fixo que s'està posant de moda, i quan sempre que pronuncio la paraula moda pronuncio d'una manera pejorativa, però és així. La moda de fer el vermut, la gent torna a anar a fer el vermut. Això és positiu pel món del vi, perquè si vas a fer el vermut s'utilitza un derivat s'utilitza entre altres begudes un derivat del vi que és precisament el vermut. O sigui, de tal manera que s'està observant en el que el vi no és només l'acompanyador o la beguda d'un àpat, sinó que ja ha sortit via vermut en un altre àmbit. Està clar que també és acompanyant menjar, fer el vermut, com sap tothom, és anar a prendre unes tapes i una beguda indeterminada.
A la capital del vermut a Catalunya és Falset?
Sí, jo diria que sí, que a Catalunya es fa vermut amb diverses marques, fan diversos productors.
Sí.
I el de la cooperativa de Falset es veu que té molt de prestigi, i a més no són, o de moment encara no són massa coneguts. Però diguéssim que la producció autòctona s'enfrenta, bueno, o es troba compartint el mercat amb els productes de multinacionals. I el que a mi jo veig amb absoluta simpatia és l'interès cada vegada més gran del consumidor pel producte autòcton.
Perquè el dia que aquest producte autòcton arribi a les prestatgeries dels supermercats, haurà guanyat un pas de cara on aquesta equació no és tan fàcil com sembla?
No ho sé, jo conec una marca de vermut que no crec que hagi de dir, que la trobes fàcilment, o no?
Diguem-ne, la marca més coneguda de vermut, probablement.
La marca autòcton.
Ah, d'acord, sí. Que es troba amb relativa facilitat?
Sí, es troba al Caprabo de sota casa. Ah. D'altres no ho sé, eh? O sigui, no, si hagués sabut que parlaríem de vermut,
no.
Hagués anat a fer una prospecció.
Bàsicament perquè he vingut per la conversa en el sentit de si en la mesura que ha anat evolucionant el programa, els que l'heu fet, heu acabat amb una certa conclusió, o esteu posant sobre la taula, igual que les persones del sector vinícola, la necessitat d'una bona distribució dels productes, si és que es vol veritablement poder competir o poder donar a conèixer a la majoria de persones tants bons productes que s'estan fent. Si la distribució continua sent, no sé, a vegades una qüestió molt difícil de superar o d'administrar o de gestionar d'una manera, vaja, relativament senzilla, per moltes petites bodegues o per molts petits viticultors.
Sí, tens raó. Segons el director de Dincavi, Institut Català de la Vinya del Vi, de cada 3 ampolles de vi que es venen a Catalunya, només una és catalana. El públic català encara no coneix d'una manera satisfactòria el potencial enològic que teníem en el territori. Jo suposo, però també els elaboradors de vins exporten, o sigui, no es guanyen malament la vida pel fet que a Catalunya el vi català sigui poc conegut. Gran part va a fora.
Té un punt de paradoxa, això, no?
Bé, això, el mercat és el mercat. Hi ha altres vins d'altres procedències que tenen un mercat obert a Catalunya des de fa molts anys, i evidentment, com que són bons empresaris, bons negociants i també fan un producte de qualitat, doncs estan conservant les seves posicions.
Hem començat la conversa parlant del capítol, o com a mínim amb l'àudio inicial, del capítol de la denominació d'origen Penedès. En algun moment sobre la taula, el Garraf podria plantejar-se una denominació d'origen específic?
El Garraf és una subdenominació del vins del massís del Garraf. O sigui, jo no sé si els interessa sortir de la denominació Penedès o no. Jo penso que no els hi deu interessar, perquè Penedès és una marca consolidada mundialment, però que en el seu producte, vins del Garraf, volen donar-li un tret diferencial, Cosa que suposo que la gent que sap de màrqueting doncs convé molt, no?
O sigui que tornaríem a tenir sobre la taula aquella possibilitat de més difusió, més singularitat i fins a quin punt convé desvincular-se o no d'una marca ja tan consolidada.
Sí, exacte, exacte.
Quants capítols queden per fer?
Deies, Joan. No em vull equivocar.
No.
En deuen quedar 8.
En deuen quedar 8. La reacció inicial del públic davant d'aquesta proposta, els comentaris que heu tingut l'equip de programa...
Sí, és positiu. I la Meritxell Falgueres, que és la nostra sommelier, és una persona que sap explicar les coses molt bé i ajuda molt. Ah, per cert, que volia explicar,
sí,
que la cata corresponent al programa de la denominació d'origen Penedès, el primer article de la qual Meritxell em va fer una cata és del cava, de fet, de la varietat malvasia de l'Hospital Sant Joan de Sitges.
Vaja.
És tot això, hauríem d'estar molt orgullosos i nosaltres mateixos hauríem d'interessar-nos tot el que puguem per un producte vinícola que es cultiva i s'elabora al terme municipal de Sitges. I clar, no vull avorrir a l'audiència de Ràdio Maricel explicant què és la malvasia. Que això ho pots comprendre.
No, però en qualsevol cas sí que, ja que en Joan Sella ha tingut ara oportunitat de moure's en un àmbit com és aquest, el del sentit final del programa, està tenint una projecció veritablement important en cercles coneixedors del món del vi, la malvasia, el cava, el blanc subur, els productes de l'hospital?
Jo que més que dir-te l'acceptació que tenen aquests productes, que jo penso que a Sitges és més que notable, el que jo veig la tendència d'elaboradors de vi del Penedès, potser d'altres llocs també, però del Penedès, que cada vegada més cultiven ceps de malvasia de Sitges i que aquesta malvasia entra en els copatges, o sigui, en les combinacions de vins de diferents varietats, juntament, doncs, jo què sé, amb el Xarel·lo i el Parellada, doncs ara ja he vist algun vi que porta en el copatge malvasia de Sitges. I em sembla que en el Baix Penedès hi ha un elaborador que fa un monovarietal, o sigui, un vi fet a partir del suc d'una única varietat de raïm, que també és malvasia de Sitges, perquè com també tots sabem, malvasia de Sitges, la varietat de raïm, malvasia de Sitges, aquí a Balt també a Cabernet Sauvignon, a Xarel·lo, a Tempranillo, o sigui, és una varietat de raïm que té aquest nom i que com a tal pot existir una malvasia de Sitges que s'hagi cultivat a Vilafranca.
Doncs això ja és indicador d'alguna cosa, que cada vegada més el cep de la malvasia vagi donant toms més enllà del nostre terme municipal. Aquests, durant els diumenges, aquests diumenges en queden uns quants més, a la 2 de Televisió Espanyola a partir de l'1 del migdia, el programa Entre Vinyes ens acosta a les 12 denominacions d'origen catalanes amb un capítol introductori. Si no n'hem vist cap, si n'hem vist algun, si els volen veure, us oferirem també a través del web de Ràdio Maricel el link precisament al web del programa on hi ha penjats cadascun d'aquests capítols, entre l'equip de producció dels quals hi ha el periodista sitgetà Joan Sella. Joan, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Adéu-siau.